Versió RAC1, amb Marc Serra.
Passen 8 minuts de les 5 de la tarda, esteu escoltant el Versió RAC1. Des d'ahir s'està celebrant a la seu de les Nacions Unides a Nova York una cimera del clima que té com a objectiu aconseguir que els països que van signar els acords de París el 2015 es posin les piles per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mandataris de tot el món hi estan assistint i han de veure-se-les no només amb la crida a l'acció del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, sinó amb el discurs acusador d'un dels personatges de l'any, Greta Thunberg, l'activista climàtica sueca de 16 anys que encapçala el moviment Divendres pel Futur contra el canvi climàtic. Thunberg està aconseguint mobilitzacions massives de tot el món, per exemple aquest divendres hi ha convocada una vaga mundial pel clima, amb un discurs tan contundent com el que va fer ahir a les Nacions Unides. Com que volem que escolteu el to, l'escoltarem i llavors en parlarem.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Hem sentit moltes vegades aquestes declaracions en les darreres 24 hores, moltes vegades, moltes d'elles doblades, i tenia ganes de sentir-les, diguem-ne, en versió original per veure aquesta passió que hi posa, fins i tot un punt angoixant, no? La Greta diu, tot això està malament, no hauria de ser aquí dalt, hauria de ser a l'escola. Com us atreviu? Heu robat els somnis, els meus somnis i la meva infantesa amb les vostres paraules buides. Tot això sóc una de les afortunades, la gent està patint, la gent està morint, ecosistemes sencers estan col·lapsant i de l'únic que parleu és de diners i de contes de fades sobre creixement econòmic etern. Com us atreviu? Doncs avui en parlarem amb una persona que tinc moltes ganes de conèixer la seva opinió sobre la Greta, que és el Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos, Xavier. Suposa que ho has anat seguint. M'agradaria preguntar-te quina opinió et mereix aquesta figura que és seguida per molts i començada a criticar per alguns altres. Com la veus?
Sí, a veure, jo no vull sumar-me ni al circ de, diguem, d'alabances, de lluances que rep aquesta noia com si fos una Masies, ni tampoc al circ de desacreditació personal. Per tant, deixa'm que comenti que intenti, diguem, analitzar el discurs tal com és, no el to. A veure, el discurs, si ho pensem bé, si escoltem el que diu i tal com ho diu, és un discurs que podria fer qualsevol nen català de l'ESO, i li donaríem una bona nota, una bona nota a l'escola, però és un discurs de quart d'ESO, és un discurs, ple de tòpics, ple de bons desitjos, de recriminacions als adults, però també pleníssim d'errors científics. És a dir, ahir, en quatre minuts, va cometre tres errors, o va dir tres coses, que són contradites pels ecologistes mateixos, si llegim l'informe del IPCC, que és el Panell Internacional del Canvi Climàtic, que, diguem, és el resum que fa el moviment medioambientalista sobre l'estat de la ciència al món, el que sabem sobre els huracans, què sabem sobre la mesura de la temperatura, de com està pujant dels oceans, tot ho medeixen, fan un informe cada 3 o 4 anys i el publiquen. Doncs bé, ahir la Greta, en el seu discurs, va mencionar, ho acabeu d'escoltar, estem a les portes d'una extinció massiva.
Sí.
Bé, l'IPCC no menciona mai extincions massives. L'IPCC no diu que hi hagi cap relació entre la pujada de les temperatures, que és real, que la podem mesurar. Les temperatures han pujat un grau en el planeta Terra en els darrers 100 anys, però no hi ha cap relació amb les extincions massives. Per tant, no sé a què ve ara anar a les Nacions Unides a criticar tothom pel canvi climàtic, mencionar extincions massives quan no té res a veure, segons els científics, no segons les redaccions de Quart d'ESO, sinó segons els científics, no té res a veure. Una altra cosa, tota l'estona va estar parlant, no ho heu posat vosaltres, sobre si posarem més de 400 gigatones de CO2 a l'atmosfera per arribar al límit de l'1,5 graus. És a dir, el panell de les Nacions Unides diu que hauríem d'intentar abans de no arribar al 1,5 graus més del que hi havia abans de la revolució industrial. 1,5 com un número màgic. Ella parla, diu que aquest 1,5, si el passem, hi haurà canvis irreversibles, canvis catastròfics, un tipping point, que diu, no? A partir de 1,5, si pugem més de 1,5, hi haurà una catàstrofe irreversible. Bé, el panell de les Nacions Unides no diu que pot haver-hi tipping points, ningú ha sigut capaç de relacionar aquest tipping point amb 1,5. 1,5 és un objectiu que es van posar a les Nacions Unides, però no té cap base científica per a dir que això causarà danys irreversibles. I tercer exemple, en els 4 minuts, diu que l'escalfament global causa dolor i misèria i tal per culpa dels esdeveniments excepcionals, les grans tormentes, els huracans, els tifons, els tornados i tot això. Bé, l'IPCC et diu claríssimament i diu explícitament que sí que és veritat que a nivell teòric podria ser que les temperatures més grans podrien portar a tornados i a huracans pitjors, però que l'evidència demostra, les dades que tenim del segle XX, diu que els huracans són cada vegada menys, no més grans i més freqüents, sinó menys grans i menys freqüents. Per tant, no hi ha cap relació amb el canvi climàtic. Per tant, si realment volem solucionar el problema, el primer que hauríem de fer és no convertir-nos en seguidors de Masies que escriuen redaccions de Quarts d'ESO, sinó realment analitzar què és el que diuen els científics i no pas, el que diuen les redaccions de nens, que, amb tot el respecte per la nena, que té tot el dret a dir el que vulgui, però una cosa és que ella tingui dret a dir el que vulgui, l'altra cosa és que la política mundial de medi ambient l'hagi de traçar basant-se en aquest tipus de redaccions.
És curiós, sabia, perquè ella, en alguns discursos, que n'hem sentit ja uns quants, ella, una de les seves frases més repetides és: no m'escolteu a mi, escolteu els científics.
Sí.
I tu m'estàs dient que la base científica, com a mínim d'aquesta última intervenció, tampoc és bona.
No, a veure, la base científica, els científics diuen clarament que hi ha pujada de temperatures, que clarament això tindrà conseqüències sobre el gel, sobre el desgel, sobre l'Àrtic, sobre els corrents marins. L'informe té 500 pàgines, és enorme. El que passa és que el que no podem fer és dir, com que hi ha uns científics que diuen que hi ha escalfament, aleshores tot s'hi val. Podem dir qualsevol tonteria que ens vingui pel cap i ho diuen els científics, no? Quan tu dius una tonteria que es passa pel cap, hem d'anar al que diuen els científics i mirar si és veritat. I per tant, no. Una altra cosa que fa, que a mi també em preocupa, és que parla, ho heu escoltat també, parla en nom dels nens del món i sobretot de la gent pobra que pateix. Hi ha gent que està patint, els pobres del món i tal. I això em porta a una altra pregunta, que ja no és de tipus científic, de ciència climàtica, sinó de tipus econòmic. És veritat que hi ha un problema climàtic, hi ha un problema d'escalfament que segurament tindrà implicacions d'aquí 30, 40, 50, 100 anys, no sé quan, i que tindrà efectes sobre sequeres, etc. Tot això segurament, segur que és veritat. Estic d'acord que és veritat, no segurament, segur que és veritat. Està mesurat científicament, és veritat. Però hi ha moltes altres coses que també són veritat i que també afecten els nens, també afecten els joves. Per exemple, les taxes d'atur. Per exemple, la pobresa al món. Per exemple, el milió de nens i nenes al planeta que es moren de malària. Per exemple, l'altre milió que es moren de sida. O dels que es moren per els 3 milions de nens que es moren per deshidratació per culpa de no tenir aigua potable. Tot això són problemes de la humanitat i tot això són problemes urgents també. I per tant, la pregunta que ens hem de fer com a sers humans, i precisament la pregunta que hem de fer a la ONU, la pregunta que ella hauria d'haver fet ahir a la ONU, en aquesta gent que està, que és la que pren decisions a nivell mundial, és: de tots aquests problemes que hi ha al món, entre els quals, òbviament, hi ha el canvi climàtic, quina és la nostra prioritat? I resulta que sobre això també hi ha estudis que han preguntat a experts, que han preguntat a polítics, però n'hi ha un de les Nacions Unides que ha preguntat a 10 milions d'habitants de països pobres. Els hi han posat una llista sobre 16 grans problemes de la humanitat: la fam, la malària, la nutrició, l'atur, etc, etc, vale? El canvi climàtic. I se'ls hi ha demanat que facin un rànquing de prioritats. A tu, per la teva vida, què és el que prioritzaries? Doncs bé, a la llista de problemes, el primer problema és la salut: malària, malalties tropicals, etc, etc. El segon problema pels propis africans, quan els hi preguntem, el segon problema és l'educació o la manca d'educació. Tercer problema és l'atur. Un cop acabo l'escola, com és que el 50% dels meus amics o companys que han acabat l'escola estan a l'atur? Per què haig de seguir jo l'escola si acabarem tots a l'atur? El quart problema és la fam. La fam. Encara hi ha avui dia uns 800 milions de persones que estan malnodrides, que no només vol dir que tenen poques calories, sinó que tenen una alimentació desequilibrada, que els falta de iode, per exemple, que afecta el cervell, el desenvolupament muscular, etc, etc. El problema número 16 del 16 és el canvi climàtic.
Clar, però suposo que deu ser, perquè clar, si tu no pots menjar, el teu primer principal problema serà l'alimentació. Si tu et trobes malament, el teu principal problema serà la salut.
Exacte. Doncs aleshores, si les Nacions Unides han d'adreçar un problema i resulta que tot això costa diners, per tant, tant solucionar la malària com solucionar el sida, com solucionar la fam, com solucionar el canvi climàtic, tot això costarà diners. Aleshores, els pocs diners que tenim, o els diners que tenim, que no són pocs, que són molts, com els assignem a un problema i a un altre? Entens? La Greta unilateralment diu que el problema principal i únic, perquè és l'únic problema del que parla, és el canvi climàtic, i a més ella parla en nom dels pobres. Però si tu els hi preguntes als pobres, diu no, el canvi climàtic és un problema, molt bé, però és un problema que vindrà d'aquí 40 anys, i potser d'aquí 40 anys en el meu país hi haurà sequera. Però saps què passa? Que en el meu país ja hi ha sequera avui. En el meu país ja hi ha malària avui. I per tant, diguem, és veritat que potser els rics que viatgeu en veler el vostre problema és el canvi climàtic, però el nostre problema com a africans, el nostre problema com a ciutadans de països pobres, la nostra prioritat no és aquesta. Per tant, jo em pregunto per què, i això és una cosa que fem molt els rics, la gent de països rics, sobretot els blancs, doncs decidim nosaltres unilateralment quin és el problema dels pobres i nosaltres unilateralment decidim arreglar els seus problemes. Però quan tu els hi preguntes als pobres, resulta que ells pensen diferent.
Sí, però professor, permeti'm, però no podria ser, i et pregunto, perquè jo això no hi entenc gaire, que ja hi hagi aquest canvi climàtic, que sigui el que estigui provocant aquestes sequeres en segons quins països, i això provoca que no tinguin coses per menjar i la manca de salut i tot plegat?
Senyor Marcelí, a veure, l'Àfrica...
Li pregunto que tot vingui del mateix,
avui,
eh?
Avui són pobres. Fa 50 anys eren pobres, fa 100 anys eren pobres, fa 200 anys eren pobres, fa 3.000 anys eren pobres. Vale? No és que abans fossin rics i ara, perquè el segle XX s'ha escalfat el planeta, passin a ser pobres. Precisament la malària és un problema d'humitat. El problema dels mosquits, si no hi ha humitat, si no hi ha aigua, no poden viure. Per tant, si hi hagués sequera, la malària desapareixeria. El problema que hi ha amb la malària no és un problema de sequeres, és un problema de pobresa, és un problema de que no són capaços d'erradicar perquè no tenen els recursos per inventar noves solucions. Si la malària ens afectés en els països rics, si afectés a Suècia, t'asseguro jo que la malària hauria desaparegut perquè hauríem dedicat recursos a inventar una solució, com ens hem inventat la solució a la disfunció erèctil o l'obesitat o la calvície, que són problemes de ciutadans rics. Com que la malària només afecta els pobres, a les farmacèutiques no han dedicat... perdó, no han dedicat i no dediquen recursos a la malària perquè és un problema que afecta els pobres. Per tant, és possible que el canvi climàtic ja hagi començat i hi hagi més sequeres a l'Àfrica, però aquesta no és la causa que són pobres. Ja eren pobres abans i tots els altres problemes que tenen, molts no només no són deguts a la sequera, sinó que és tot el contrari.
Dues qüestions, professor, sobre aquest tema. A veure, la primera, és bàsica, però és molt extesa, sobre la figura de la Greta Thunberg. Hi ha gent que no li agrada, però malgrat tot diuen és necessària, és positiva, potser no ho hauria de fer ella, però la figura, com a figura, és positiva. Què en pensa?
No ho sé si és positiva. Jo veig que és una cosa de màrqueting que diguem que crida l'atenció a la gent i que ha fet una cosa important, que és popularitzar un problema greu, que és un problema greu, no estic dient que no sigui un problema greu entre els joves. I això i això és un fenomen que potser haurem d'analitzar algun dia, que és com és que els joves sembla que passen de tot i només volen jugar a la PlayStation, però en canvi, si tenen una figura líder d'aquesta, aleshores tothom es preocupa per aquest tema. És possible que sigui... jo veig que és una cosa de màrqueting que queda molt bé, però que pot ser contraproduent. I ho dic per una raó. Fixeu-vos una cosa que ha dit ella, que és molt, molt interessant, que és... jo hauria de ser a l'escola.
Sí, sí, sí. Ha dit concretament que hauria d'estar a l'escola i no liderant aquest moviment.
Exacte, jo hauria de ser a l'escola. O sigui, estem al mes de gairebé d'octubre, la noia va venir amb un baler, per cert, un baler del Pierre Casiraghi, el fill de la Carolina de Mònaco, un dels milionaris més grans del món, va venir ell amb el baler del Casiraghi, el Casiraghi seria diguem, el Froilán de Mònaco, va venir amb el seu baler, ha estat aquí a Nova York més d'un mes, mentre els seus companys d'escola estaven a l'escola, i tot això està molt bé, cadascú fa el que vol amb la seva vida, però mireu l'exemple que dona. Jo crec que el problema del canvi climàtic, com una gran part dels problemes que tenim, també el de la malària i també el de la fam, el solucionarem tecnològicament, com els hem solucionat al llarg de la vida. Avui dia nosaltres tenim molt més menjar que els nostres ancestres, perquè hem desenvolupat tecnologies agrícoles, fertilitzants, etc., que ens permeten produir moltes més coses. La gran part del progrés humà ve a través de la tecnologia, de la innovació, de les noves idees.
És just el que li anava a preguntar. No? Per una banda li feia aquesta reflexió de si és positiva o no, i per l'altra banda li anava a dir, és a dir, amb una cosa sí que estem d'acord, segurament, i és que les coses no s'han fet bé, sinó no hauríem arribat fins aquí, i les reduccions d'emissions, les sancions no acaben tampoc de resoldre el problema, i llavors vostè diu que, perquè li he de preguntar, que la solució passa per la tecnologia.
Sí, sí, sí. O sigui, a veure, la Greta té raó quan els hi fot la bronca a les Nacions Unides i els hi diu l'únic que foteu és paraules, i això és veritat. Perquè tot aquest moviment, diguem, per controlar el canvi climàtic, bàsicament el que està aconseguint, o l'únic que fa, és grans reunions, cimeres de París, on es reuneixen i tots diuen sí, sí, reduirem el CO2. I tot això no ha portat res, ni portarà res. Per què? Perquè és costosíssim. Tu digue-li ara a la gent que no pot agafar el cotxe i veuràs què et passa. tu digues a la gent que no pot agafar l'avió i veuràs què et passa. La solució no passa per sacrificar-nos ara tots i viure a l'edat de pedra sense fer emissions i anar amb vaixells que només es poden pagar els megarics, que no emeten, diguem, tardant 15 dies a anar a Nova York quan podria haver anat en 2 hores o en 4 hores des de Suècia. Tot això no és la solució. La solució passarà per la tecnologia, per diverses tecnologies. Primera, passarà per millorar les energies renovables. Quan sigui més barat fer servir energia solar que petroli, tranquil, que farem servir energia solar. No tinguis cap dubte. Ara, el que hem d'aconseguir és que els científics millorin l'energia solar, l'energia eòlica, les energies renovables, fins al punt de que siguin molt més barates. I això passarà, però passarà gràcies al progrés científic. Una altra cosa que farem serà aprendre a netejar l'atmosfera de la mateixa manera que matem CO2, doncs trobarem maneres d'extraure el CO2 de l'atmosfera. Una mena de grans aspiradores gegants, no sé com seran, però hi ha molta gent que està treballant això, en reduir, la quantitat de CO2. I una tercera cosa que estan treballant i que hem de millorar és la reflexió del sol. O sigui, un problema és que el problema del canvi climàtic apareix, o de l'escalfament global, apareix que els rajos del sol arriben al planeta Terra, una part reboten al planeta i torna a sortir, però es troben amb una capa, amb una mena de manta, que és la que causa el CO2, i no deixa sortir. I el quedar-se atrapats aquí és quan pugen les temperatures, no? Doncs haurem de trobar tecnologies que els permetin sortir, que permetin reflectir més el sol i això també reduiria les temperatures. Tot això són solucions tecnològiques en les quals s'està treballant i, per tant, la solució del problema no serà la bona voluntat i, escolta'm, deixeu d'anar amb cotxe i anem tots amb velers, de senyors rics. No, la solució és, escolta'm, pensem sobre aquest tema, dediquem-nos a treballar, dediquem-nos a pensar, financem i més de, dediquem-nos a gastar diners realment, tal com van gastar una muntanya de diners per enviar a 3 homes a la Lluna, que no sé si ens va servir de massa, però ho vam fer. Doncs escolta'm, proposem-nos com a objectiu tecnològic això. I ara responc a la teva pregunta. A veure, en un món en el qual hem d'induir els nens a ser científics, a induir els nens a futurs, a pensar científicament sobre problemes i a trobar aquest tipus de solucions, quin exemple els hi dones quan tu et tires 2 mesos d'escola passejant per barco en barco pel món i donant discursos a les Nacions Unides? A mi em sembla que això és contraproduent. Ja sé que ara, diguem, els experts en màrqueting diran que això és un gran èxit perquè tothom està parlant del tema, però després la pregunta serà: i de què servirà que tots parlem del tema? D'aquí un any, quan la gent ja s'hagi oblidat d'aquesta noia i l'hagin llançat a les escombraries els seus promotors perquè ja no els hi serveix, què haurà quedat de tot això? Serem tots molt conscients de que hi ha un problema? Molt bé, però de què servirà? Ja som conscients ara, ja tenim el problema, ja fem cimeres mundials a París, molt bé, i de què serveix? No serveix de res, no ha servit de res, perquè els governs no tenen els nassos d'implementar el que diuen, que prometen que faran, perquè és molt costós. És molt costós. I, per tant, la solució de veritat, que serà una solució científica, no s'haurà aconseguit i haurem donat un missatge equivocat als joves. El missatge que hem de donar als joves és: escolta'm, sí que és veritat que hi ha un problema, és un problema greu, però és un problema que arreglareu vosaltres, diguem, a base d'estudiar matemàtiques, a base d'estudiar ciències. Aquesta serà la solució real. Tot l'altre, i amb això li dono tota la raó a la Greta, quan va i els hi fot la bronca a les Nacions Unides, diu: esteu fotent paraules i paraules i paraules i no serveix de res. Correcte, no serveix de res.
Xavier, què són les externalitats?
A veure, tot això del que estem parlant és un problema que els economistes anomenem el problema d'externalitats. Externalitats, bàsicament, vol dir que... A veure, quan jo em prenc un cafè, quan jo em prenc un cafè i pago, vaig a un bar i em prenc un cafè i pago 1,50 € per un cafè, doncs resulta que aquest 1,50 € serveix per compensar tots els costos de que tota la, i a tota la gent que ha contribuït a fer aquest cafè. Des de, diguem, es paguen les matèries primes de la gent del Brasil que va conreuar el cafè, es paga el preu del, de la gent que el va torrar, la gent que el va transportar, es paga el preu de la gent que va fer la tassa, la cullera, i es paga el preu de la senyora del bar que me'l fa. És a dir, que normalment el preu serveix per compensar tots els costos de fer un producte, està clar?
Sí.
Ara bé, hi ha productes que tenen uns costos que no estan compensats amb el preu. Per exemple, quan tu vas amb cotxe, pagues la benzina, que serveix per compensar tota la gent que fa la benzina, etc, etc, pagues una mica l'amortització del cotxe, que serveix per fer per compensar tota la gent que ha fet el cotxe, però tu emets uns gasos que comporten uns costos per a la gent que els respira. Aquesta gent que els respira, fixa't que no es veuen compensats. Per més que tu paguis benzina, la persona que es menja el teu CO2, la persona que pateix els costos del canvi climàtic, quan hi hagi una sequera per culpa del canvi climàtic, hi haurà gent que pagarà els costos, conseqüència del teu CO2, del teu cotxe, però no estan compensats de la mateixa manera que el productor de la tassa de cafè sí que es veu compensat perquè te la ven i rep uns diners a canvi de la venda, oi que sí?
Sí, sí.
Doncs això, aquests productes que tenen uns efectes sobre persones que no es veuen compensades, però que sí que pateixen els costos d'algunes coses, aquests productes s'anomenen productes amb externalitats. I, òbviament, l'emissió de gasos contaminants és una activitat, aquesta emissió és una activitat que s'anomena externalitat. I això són uns béns problemàtics en economia, perquè, clar, si jo consumeixo un producte que, diguem, pago només una part dels costos, però hi ha una gent que té uns costos, és a dir, que els costos van molt més enllà del que jo pago, fixa't que jo tendiré a utilitzar massa aquest producte, perquè en realitat per mi és més barat del que hauria de ser. Jo, perquè les coses funcionessin, hauria de pagar un preu a la persona que es menja el CO2, oi que sí? Però com que no li pago, doncs per mi aquest producte és més barat del que hauria de ser des del punt de vista social. I per tant tendeixo a fer-lo servir massa, tendeixo a anar massa amb cotxe, tendeixo a cremar masses bosses de plàstic, etc, etc, etc. I aquests productes són problemàtics perquè no els tendim a utilitzar de manera eficient, de manera intel·ligent, sinó que en tendim a abusar. I la raó és aquesta, que jo diguem, només he de pagar una part dels costos. Els costos de veritat són molt més grans del que jo pago, i com que per mi els costos són més baixos del que en realitat són, quan les coses són més barates del que en realitat són, doncs en fem servir més, no? És la llei de l'economia que s'anomena la llei de la demanda, no? Si la cosa és més barata, en consumim més. Consumim massa cotxe, massa benzina, masses productes que fan servir externalitats. I llavors la pregunta clau, que segurament és la que em vas a fer ara, és: i això com s'arregla?
Exacte.
Doncs una solució, ja ho hem dit, tecnologia, buscar tecnologies que facin el mateix servei sense l'externalitat. Si el cotxe fos alimentat per energies renovables, un panell solar, fixa't que no emetria CO2, tindríem el mateix servei, i aleshores l'externalitat desapareixeria. Aquesta seria una solució. Però hi ha altres solucions. Mentre això no passi, el que podem fer és fer que el cotxe sigui més car del que és fins ara. És a dir, pujar-me el preu del cotxe o el preu de la benzina. Tu et penses que la benzina val un euro,
sí.
Doncs mira, a partir d'ara et costarà 1,20. I amb aquests 20 cèntims de diferència, que s'anomenen impostos pigouvians, perquè se va inventar un economista anglès que es deia Cecil Pigou, doncs amb aquests 20, tu pagues un euro per un litre de benzina, aquest euro va a compensar la gent que fa la benzina, etc, 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 i els 20 extres van a compensar la gent. És a dir, se'ls regala a la gent, tots aquests diners, se'ls regala, el govern els agafa de la gent que fa servir cotxes i els reparteix entre tots els altres, o els fem servir per finançar la investigació,
sí.
O els fem servir per alguna altra cosa. La qüestió
salut,
és que
hospitals, el que sigui.
En fer que la benzina sigui més cara per mi, jo n'utilitzaré menys. I, per tant, el problema de que tendim a sobreutilitzar els productes amb externalitats, aquest problema desapareixeria si imposem aquest tipus d'impostos, no? Una altra solució seria regular, de dir, mira, escolta'm, els divendres no poden haver-hi cotxes. O a partir de no sé quina hora no hi ha cotxes, o en aquesta zona de la ciutat no poden haver cotxes, o només podeu fer servir cotxes elèctrics. Ja sé que és molt més car per tots, però a partir d'ara només podeu fer servir cotxes que no emetin, etc. No?
És a dir,
i regles que prohibeixin la utilització d'aquest tipus de productes.
Com va passar amb el tabaco. Com va passar amb el tabac.
Exactament, com va passar amb el tabac. L'argument, fixeu, recordeu, l'argument que es va fer servir amb el tabac no era... és que el tabac et perjudica a tu. Perquè tothom entén que tu ets lliure. Escolta'm, jo sóc lliure de menjar com un porc, engreixar-me i explotar amb un atac de cor. Sóc lliure de fer això. Sóc lliure de fumar i de matar-me a mi mateix. Ningú m'ha de prohibir poder fer això. L'argument que es va fer servir és que perjudica tercers. El fumador passiu. Quan tu fumes... diguem, tu amb el teu cos fas el que vulguis i pagues els costos que vulguis. El problema és que hi ha una externalitat. Quan tu fumes, el preu que tu pagues va a compensar els productors de tabac, això sí, però el fum que s'escapa i va per tot el restaurant i per tota l'habitació molesta els altres. I aquests altres no són compensats. Quan tu compres un puro, tu no li compenses a la gent que hi ha al restaurant. La gent que al restaurant simplement es traga el teu fum, pot acabar tenint càncer per culpa teva, però ningú li ha pagat per això. I, per tant, és un problema d'externalitats. I amb el tema del tabac, primer es va regular, dir, escolta'm, doncs separarem a la gent, uns amb una banda al restaurant, una altra a una altra banda, es va demanar als restaurants que fessin aquesta mena de parets que separessin els dos grups,
sí.
I un cop havien fet totes les parets, els va dir, doncs ara prohibit i que ningú fumi.
I ara l'embolic que hi ha amb les terrasses, perquè volen prohibir també fumar a les terrasses, i en fi, també aquesta qüestió, evidentment, és molt polèmica i està damunt de la taula ara mateix, per exemple, a Barcelona. Professor, avui hem analitzat amb vostè una figura controvertida, seguida per molts, que ha posat damunt de la taula uns arguments que ara estan discutits per tots i que crea una certa polèmica, llums i ombres, de l'anomenada nena verda, li diuen així, la Greta Thunberg, té aquest nom, la nena verda. És l'opinió del Xavier Sala i Martín, que és catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Xavier, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Versió RAC1 amb Marc Serra.